Bon dia, Enric.
Bon dia, home, sí.
Com estàs?
Va, estupendament. A veure, fixa't, Setmana Santa.
Vale? M'encanta el teu bon humor.
El poble ple de gent. Han marxat. Jo no hi són. Vale? Ha fet bon temps.
Sí. Eh?
Tot el poble ha estat econòmicament remogut.
I ara ja tornem a estar tranquils.
Tornem a estar tranquils. O sigui, tenim de tot. Bueno, però el temps, amb el temps...
Amb el temps s'arregla. Sí.
Bueno, farem avui un programa amb pel·lícules de cartellera. Eh? I ja no cal que les anem a buscar. Bueno, no ha calgut aquesta setmana anar-les a buscar a Netflix i a HBO i tot això.
Sí.
Sinó que resulta que han estrenat pel·lícules que estan bé.
I per tant, les expliquem.
Exacte. I després anirem amb el de sempre, que és
les dues sèries.
Molt bé. Tres pel·lícules d'homes, tres pel·lícules de dones, una sèrie antiga i una sèrie moderna. L'antiga la diem, l'expliquem perquè és molt bona i perquè, a més, encara es pot veure a HBO. Per tant, el qui tingui HBO tira de plataforma i l'ha de veure perquè aquesta és molt bona. Però som-hi.
Ja ens has explicat tot el programa, eh? Així, amb pim-pam.
És un resum així ràpid i efectiu.
Molt bé, doncs... Després d'aquest resum ràpid i efectiu, anem a la cartellera i comencem amb la pel·lícula Otra Ronda.
Tengo un champán de 2013.
Bien.
He de conducir una gaseosa, sin limón.
Sin limón.
Sí.
Otra Ronda és una pel·lícula danesa. Està dirigida i escrita per Thomas Vinterberg, que és el mateix director de Festen.
Festen.
Ah, veus, jo sabia que t'enganxaria.
Estigui una pel·lícula Festen,
sí.
Que bona.
Vale. Doncs és el director de Festen i el director de La Caza, que també ens m'agrada moltíssim. I està protagonitzada per els seus actors fetitxe. En aquest cas són quatre homes, Matt Nicholson, que el vam veure a Casino Royale, a La Caza, a Borgen, a Aníbal, a Rogue One, Thomas Bo Larsen, que el van veure a Festen, a La Caza i recentment a la sèrie La Ruta del Dinero, que és aquest actor que té cara d'esquimal, que té unes faccions així molt... molt...
Té cara salvatge, no en sé.
Bueno,
cara de llop.
De llop. No, no té cara de llop, té cara d'esquimal. I Magnus Milberg i Lars Rante. Estàs fatal.
Home, perdona, estic content.
La pel·lícula aquesta està nominada als Oscars d'enguany a dues candidatures, la de millor director i de millor pel·lícula internacional. I en els Globus d'Or ja va estar nominada com a millor pel·lícula de parla no anglesa i en els Premis BAFTA, els Premis de Cinema Europeu, el Festival de Sant Sebastià, on els quatre protagonistes van guanyar la Concha de Plata i un llarg etcètera. Què passa amb aquests quatre
amics? Mira, Martin és un professor de secundària i té tres amics, companys de professió, que es posen d'acord per fer un experiment que consisteix en pujar el nivell d'alcohol a la sang i sí, tenir-lo constant durant tot el dia. És allò d'anar tenint el nivell pujat. Sí. Això, segons ells, el que volen és demostrar que sota aquesta influència de l'alcohol, d'aquest nivell d'alcohol pujadet,
sí,
són capaços de millorar en tots els aspectes de la vida. O sigui, són més valents, són més creatius, són més llançats, tenen menys pors. I, per tant, tenen una vida més bona, diríem, no? Per ells i per tothom. Al principi sembla que la cosa funciona, però a mesura que va avançant l'experiment, tot comença a embolicar-se. I les conseqüències d'aquest experiment els canviaran la vida per sempre, tots, a tots quatre.
Molt bé, no, fantàstic, no està malament.
A veure, el tema o la historieta sembla una tonteria, però en canvi a nivell de la pel·lícula el que fan és doncs, veure com cada un d'ells va evolucionant, com es relacionen amb les seus...
Com... I com això els afecta, evidentment.
Exacte, i com afecta tot el seu entorn.
Clar,
i a tothom,
pot tenir moments
alumnes,
molt creatius, etcètera. Però...
Bueno, no sabem si surt, si acaba bé o no. L'hem de veure.
No acabarà bé.
No te la carreguis.
Vinga, doncs anem a la següent pel·lícula protagonitzada per homes, també d'aquests homes model, que es diu Guerra de Mentiras.
La guerra de Irak comenzó con una mentira sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam. Pero eso ya lo sabes. Lo que mucha gente no sabe es cuán profundamente involucrado estuvo el servicio secreto alemán en todo ello.
Eck.
Guerra de mentiras és una pel·lícula alemanya i està escrita i dirigida per Johannes Naber. És la primera pel·lícula que coneixem d'ell en aquí. I està protagonitzada per Virginia Kohl, per Dar Salim, que el vam veure també a Borgen, a Thorsten Merten, de l'Audició, o Babylon Berlin, perdó. I, bueno, és una pel·lícula que diu, el seu punt fort és l'agudesa del guió, sobre el tema que tracta, doncs donar-li aquest to mig còmic, però que al final acaba sent una mica estracanada.
A veure, no deixa de ser un thriller,
Ja, però, en fi.
A veure, jo us explico de què va. Avui estàs una mica negativa,
Sí, és que és tan positiu tu que em xucles tota la positivitat.
A veure, el protagonista es diu Arndt Wolf, que és un expert en armes bioquímiques, pot ser. És membre d'una missió especial de les Nacions Unides que estan buscant les armes aquelles de destrucció massiva a Iraq. No és que les busquin ara, és que és de quan les buscaven. I resulta que no les troben. Però ell segueix obsessionat amb la idea de que el Saddam Hussein segur que n'amaga i per tant és un tio perillós.
Segur que n'hi ha.
Exacte. Arriba un punt que ja ningú mostra cap interès en aquest tema, ja han decidit que no n'hi ha perquè no n'han trobat i ho han mirat tot. Però això canvia de cop i volta quan un refugiat polític del govern iraquí assegura que ha estat involucrat en la creació d'aquesta mena d'armes. El Servei d'Intel·ligència Federal alemany convoca Wolf perquè avaluï si la informació de l'informant aquest és certa o no és certa. I aquí està la investigació. Bueno,
no està mal.
El tema està bé, no?
Sí, sí, sí.
Ja veurem com acaba.
Ja veurem com acaba. I ara anem a la pel·lícula on el model d'home ocupa el lloc principal.
A veure, primer teníem quatre professors que
s'emborratxen,
tenir una mini borratxera contínua.
Sí.
Després hi ha un paio que està investigant les armes aquestes.
I ara anem al Pajares i a l'Esteso.
No.
Cunyados.
Són família, però no són ells.
Cunyados és una pel·lícula espanyola dirigida per Toño López, és la seva segona pel·lícula després d'Agua Seca, i està protagonitzada per José Turiñán, que el vam veure a Los Fenómenos, a Fariña o al Desorden que dejas, per Miguel de Lita, del Silencio del Pantano, o Federico López, que també apareixia al Desorden que dejas i a Mar Adentro. I en aquí pues, tenim una història de tres cunyats.
A veure, comencem. És una comèdia.
Sí.
Una comèdia espanyola.
Bueno,
per tant, no facis ganyotes.
No faig cap. Ho he dit, ho he verbalitzat.
Aquí tenim Eduardo i su cunyado Saboni. Són dos cunyats que acaben de tenir un mal negoci. Un dels seus negocis han tingut un problema greu i deuen molts diners. El Saboni es diu, escolta tu, aquí el que hem de fer és segrestar el Modesto, que és cunyat de l'Alicia Zamora. L'Alicia Zamora és l'empresària que els ha embolicat amb aquest negoci que els hi ha fallat.
Yeah.
I per tant és una mica la culpable que els va enganyar i els va deixar tirats, no? Diu, doncs res, segrestem el seu cunyat i li demanem els calés per
salvar. A qui se li ocorreix segrestar un cunyat si normalment
a l'Eduardo i al Saboni
és del que et vols desfer del cunyat?
Això. Bueno, i els hi passa. Resulta que l'Alicia diu que ella no vens a pagar ni un euro pel seu cunyat.
Clar.
Llavors és el propi cunyat de l'Alicia, el Modesto, que es diu Modesto, que també déu-n'hi-do, que és el segrestat, el que troba un pla perquè els altres dos cunyats puguin salvar la bodega familiar per també estirar els calés de l'Alicia. Total, ja tenim els tres cunyats que ho tenen tot per passar-ho malament.
Si un cunyat és insufrible, tres en una pel·lícula, déu-n'hi-do.
Bueno, és una comèdia, tu, i per tant segurament et fas un fart de riure.
Segurament. Doncs acabem amb les tres pel·lícules de models d'home i comencem amb les tres pel·lícules protagonitzades per dones. 101, el límite de lo imposible.
Había un barco hundido en lo más profundo del mar.
Al límite de lo imposible es una película rusa dirigida por Elena Hazanov y protagonizada por Victoria Isakova, Christopher Dingley, Philip Erskov. De fet, són actors que a nosaltres aquí ens sonen molt poc, no tenim referències, però la història és un drama biogràfic amb rerefons esportiu.
Bueno, jo diria que sí, és un drama esportiu, perquè
es basa en la biografia
de la Natàlia Molchanova, que és una campiona mundial de busseig lliure i d'apnea. I per tant és la història d'aquesta noia que intenta superar els límits de l'impossible. Vol arribar a fer 101 metres de profunditat de descens lliure. I per tant t'explica, bueno, la història d'aquesta ambició, d'aquesta preparació i tots els problemes que van amb això, i suposo que fins al moment que intenta fer-ho, que no sabem si ho acaba fent o no.
Ja ho veurem.
Però bueno, ella s'agafa la cordeta o el que sigui i va tirant avall, 101 metres de profunditat, nena, sense, o sigui, lliure, sense bombona ni res.
4 minuts deia que aguantava amb apnea.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, ei,
vale,
sí, com a dona queda bé, encara que s'ho fa sola ella també.
T'ha quedat fatal.
Va, anem per un altre.
I care a lot.
Buenos días, señora Peterson. Siento molestarla tan temprano. El tribunal ha dictaminado que usted necesita ayuda para cuidarse.
I Care a Lot és una película anglesa. Está escrita y dirigida por J. Blackstone, que es el mateix director de La desaparición de Al Escrito de la Quinta Ola, y está protagonizada por 3 actores principales. En el papel principal, Rosamund Pike, aquesta, o Pike, que és la vam veure també a pel·lícules com Fractura o Orgullo y Perjuicio, Peter Dinklage, que és el actor de Juego de Tronos, Tres anuncios de las afueras, Un funeral de muerte...
No? És el nan.
És el nan.
És molt bo, aquest tio.
És molt bo, molt bo, m'agrada molt. I Diane Wist, que Diane Wist doncs, és una actriu ja madura, té una trajectòria també llarguíssima i que també veurem quan parlem de les sèries, perquè també té un paper principal. Aquesta pel·lícula va guanyar justament la Rosamund Pike el Globus d'Or a millor actriu de comèdia d'aquesta darrera edició dels Globus d'Or. I això és una villana.
Sí, aquí tenim... és una comèdia...
Negra
sí. I una mica thriller també.
Sí, sí.
Aquí tenim la Marla Grayson, que és una dona que no té cap tipus d'escrúpol per beneficiar-se dels altres. Durant anys s'ha aprofitat de dotzenes de gent gran fent de tutora legal. O sigui, alega que aquestes persones no són incapaces de cuidar-se i, per tant, han de ser posats sota tutela. I ella fa de tutora. Acompanyada per Fran, que van... O sigui,
Compinxats,
sí. Veuen a una dona que es diu Jennifer Peterson com a la pròxima víctima. Una dona a la que creuen que podran estafar fàcilment. I mentre intenten estafar a la Jennifer Peterson, pobreta, se n'adonen que la Jennifer no és tan vulnerable com semblava i que els actes que fan elles amb la...
que fan ells amb aquesta senyora gran tenen conseqüències.
Exacte, perquè estan perjudicant a un important criminal i per tant s'estan ficant de peus a la galleda en el món del crimen i de la malaltia.
Diu, si tu pensaves que eres mala, espera't que vinguis.
Ara veràs. Bueno,
molt bé.
Aquesta té molt bona pinta, Montse.
Molt bona pinta.
El tràiler dona bones vibracions, a més és cinema anglès, allò, amb actors d'aquells que dius, aquests tios porten més teatre a sobre que
sí,
jo que sé,
sí,
i
sí.
Que en saben un rato.
Sí, la veritat és que sí que el tràiler ja dona ganes de veure-la. I anem a l'última de dones, ja dic, protagonitzada per dones, perquè de directores en què no n'hem vist cap, que es diu La Nube.
Gaston, t'es sur le coup, là? Elle-même.
La Nube és una pel·lícula francesa que està dirigida per Just Philippot. És la seva primera pel·lícula i com a actriu principal, la protagonista de la història que ens explicaràs, és la Soulyane Brahim, la qual va guanyar en l'últim festival de Sitges el Premi Especial de millor actriu i, a més, la pel·lícula, el Premi Especial del Jurat. Allò.
Això és terror fantàstic. Sí, sí. És la més ben valorada d'aquestes de dones, eh?
Sí.
I... sí. En fi, a veure, Virginie és una agricultora i mare soltera que, bueno, té problemes, eh? La feina, per una banda,
les criatures, fills... i tirar-ho tot endavant, i sí,
exacte.
Se li acumula la feina.
La vida és dura, tu. Té preocupacions i problemes pràctics a nivell de feina i a nivell de fills i a nivell de veïns,
sí,
que fa que tingui problemes. I aleshores ella, per salvar el negoci,
sí,
el que fa és es dedica a la cria de llagostes comestibles.
Ja no anem bé.
No, que no. No se les menja ella, ella les cria. I, bueno, i dedicant-se a aquesta cria, doncs les coses també se segueixen embolicant, els problemes tampoc s'arreglen de cop i volta, i de mica en mica la Virginie comença a desenvolupar una mena de vincle obsessiu amb les seves llagostes, fins al punt que ni els seus fills són capaços ja de reconèixer-la. Diuen, la mama...
fa coses rares.
La mare fa coses estranyes. Per tant, sí, sí, la nube aquesta, el núvol aquest, em sona que és de llagostes.
A mi em sona que també. En fi, d'aquelles que jo no veuré.
Però que és bona, home.
No, jo de joveneta...
No li feu cas, eh?
Jo de joveneta havia vist El Enjambre, La Marabunta... Totes aquestes ja les havia vistes, eh?
Pues mira que La Marabunta és xula.
Bé, doncs aquestes d'aquelles pel·lícules que jo no aniré a veure.
A veure, és una pel·lícula de terror fantàstic.
Sí.
Lo del fantàstic t'agrada, però lo del terror no, oi? És així, no?
És així.
Doncs no en parlem.
Així em resum.
Tu ni les comèdies ni el terror.
No.
I les comèdies espanyoles, sobretot?
Sobretot.
Fora.
Fora.
En fi, tens molt limitada, eh?
Sí, és veritat, que sóc una mica limitada.
Va, anem per les sèries, vinga.
Anem per les sèries, va.
A veure, canviem de tema perquè ens estem embolicant.
Va, doncs anem a les sèries que ara portem, com has dit al començament, una sèrie antiga i una sèrie recent, ¿vale?
Sí,
comencem per l'antiga.
Va.
En teràpia.
Te quiero. Pensé que era solo un capricho, pero está empeorando. Eres el centro de mi vida.
Laura, soy tu terapeuta. No soy una opción.
No he venido a una terapia. Solo necesito que haga su valoración y diga que estoy perfectamente. Y que no soy una loca que se empotra contra los coches todos los días.
¿Por eso has venido hoy, Sophie?
En teràpia és una sèrie de l'any 2008. Va durar o es va emetre entre el 2008 i el 2010. Està protagonitzada per Gabriel Byrne, perdó, que és el mateix actor de L'amor és més fort que les bombes, o Secreto de Estado, Leningrado, Sospechos habituales, Vikings també, oi?
Sí, la sèrie
Vikings també. I el creador d'aquesta sèrie és Rodrigo García, que l'any 2001 va emetre's la sèrie A dos metros bajo tierra, que ens va agradar
molt
també,
molt bona,
i el 2014 The Affair.
Els enterraments aquells.
Sí,
que bona.
I The Affair, que també ens va agradar
també,
molt.
També.
Per tant, aquesta sèrie se situa entre una i l'altra.
Mm-hmm.
La sèrie té 3 temporades i 106 episodis, molt curtets, d'entre 20 i 25 minuts. S'emet a HBO, és una sèrie que va tenir moltíssims premis, està premiada durant les temporades que es va emetre del tot, actriu secundària, actor invitat, actor de sèrie, millor guió, millor actor... Bueno, els va guanyar tots, de fet. I la recomanem moltíssim. Més tenint en compte que, tot i ser antiga, l'estan fent actualment a HBO i es pot veure, i tenint en compte que s'està negociant que, si es va acabar l'any 2010 la tercera temporada, ara es podia fer la temporada 4 i la temporada 5. La productora està negociant amb el Gabriel Byrne si la fan i
si
ell
segueix.
Continua fent el paper principal, que ens explicaràs
que
quin és.
Que hauria de seguir ell,
Home, clar,
si posen un altre ja no.
No és el mateix. Però adaptat a la nova situació que vivim mundialment, i és que ell la feina la farà online.
Ah, està bé.
Vinga, doncs, explica.
Aquí és com si ens coléssim en el consultori d'un psiquiatre.
Exacte.
I estem allà instal·lats. O sigui, són totes les sessions d'un terapeuta amb els seus pacients cada dia de la setmana.
Sí.
I cada dia, els dilluns, per exemple, doncs té un. Els dimarts té un altre pacient. Els dimecres, però tots els dilluns té el mateix pacient. Tots els dimarts té el mateix pacient.
Sí.
A veure, el Paul Preston, el protagonista, és un psicòleg competent, atent, exhaustiu, boníssim, no? Cada dia interacciona amb els seus pacients, els fa raonar, els intenta ajudar a solucionar els problemes, els conflictes emocionals, etc. Bé, els dilluns es reuneix amb Laura Hill, que és una jove anestesista obsessionada sexualment pel seu terapeuta. Ella està enamorada.
Aquí ens dones unes pinzellades dels pacients de la primera temporada, perquè clar, no sempre són els mateixos.
Els dimarts veu Alex Prince. Aquest és un pilot militar que està traumatitzat arrel d'una missió a Iraq que va fallar, va passar algú que el va afectar molt. Els dimecres té un adolescent que amb necessitat de suïcidar-se, que es diu Sophie, i a la que contínuament cada dimecres doncs es troba amb que ella torna amb els problemes i com l'ajuda, no? Els dijous Amy i Jake, que és una parella que es planteja si han de continuar el seu embaràs o no. Aquest home treballant és efectiu, és segur, és professional, però en la seva vida privada hi ha bastants problemes que no sap com resoldre. I quan ja està desesperat, incapaç d'enfocar la seva vida com caldria, el Paul comença a buscar ajuda professional per ell, amb una terapeuta també, que es diu Gina, que és
la Diane West.
Exacte.
De la pel·lícula que hem comentat abans.
Aquesta Gina és una dona gran i per tant ve a ser una mentora d'ell de quan ell estudiava.
Sí.
I per tant se'n va, com si diguéssim, al seu profe, a la persona
a
de referència en els seus temps.
Clar.
Perquè l'ajudi. I veus com també ell, a més de fer de savi i de competent i tal i qual amb els seus clients, diríem, fa de víctima i d'insegur i de no saber què fer amb la dona. És boníssima.
És molt bona. La recomanem moltíssim.
I és això, és com si t'haguessis amagat en un consultori i veiessis cada dia qui entra i dius, hòstia, aquest és aquell que la setmana passada va venir amb allò, a veure. I va seguint cada un dels seus personatges.
Està molt bé, la recomanem moltíssim.
És boníssim. I això dels capítols curts i tal, també la fa molt, molt lleugera.
Sí, encara que en siguin 106, però és lleugera, és això, són capítols molt curtets. Bé, la sèrie aquesta, a més, és una sèrie que és la còpia d'una sèrie israeliana que es deia Bitipul, que és en tractament, i va tenir tant d'èxit que la productora americana la va adaptar amb ells. Molt bé, doncs anem a la darrera sèrie de la setmana, no deixem el tema mèdic, i ens n'anem a la sèrie que ara ho està trencant tot a Netflix, que és New Amsterdam.
Aquí estàs. Sabia que te perderías. Todos los directores nuevos se pierden.
New Amsterdam és una sèrie americana creada per David Schuldner. És la primera cosa que veiem d'ell en aquí. Està protagonitzada en el paper principal per Ryan Eggold, a qui l'acompanyen un seguit d'actors de sèries que, com són la Christine Chang, Stacey Raymond, Freema Agyeman, bé, hi ha tot un... que no són tan coneguts com altres que hem vist, però
que es van repetint en
però que és qüestió de seguir-los perquè són molt joves i per tant els anirem veient. Aquesta sèrie de moment són dues temporades de 40 episodis, com deia, els podeu veure a Netflix, tot i que ja han avisat que hi haurà temporada segurament fins a la cinquena. I ara el que ens han donat...
Tant asseguren ja?
Sí, és el primer tastet. De fet, la tercera ja està emetent-se actualment a HBO Amèrica. I bé...
Aquí són episodis de 40-45 minuts.
Sí, també són passables,
bueno,
també són digeribles.
Una mica més llargs que els altres, però és una mida més habitual.
Bon.
A veure, New Amsterdam és un drama mèdic situat en un hospital públic.
Sí.
L'hospital està passant una mala època perquè té mala reputació, té poca financiació, etc. Tothom està una mica avorrit de treballar allà. En fi. I resulta que arriba un director mèdic, que és en Max Godwin, i amb això tot canvia. Tothom l'admira. És conegut perquè no accepta un no per resposta. És un paio que intenta trencar les barreres que suposa la burocràcia per l'hospital, i ell el que vol és donar els millors tractaments mèdics possibles. En fi, el que fa és donar la volta a l'estat quo, a la manera de funcionar que hi havia abans d'arribar ell.
I sobretot a la sanitat americana.
Exacte. No hi ha res que l'aturi. I ell vol tornar a l'hospital als seus anys de glòria i omplir-lo de vida, perquè havia estat un lloc que era capaç de tractar, i ara és capaç de tractar, pacients d'Ebola, però havia estat capaç d'acceptar malalts de presons o el president dels Estats Units. Era un hospital públic amb prou categoria com perquè hi anés gent de tots els,
sí, sí,
nivells socials.
De fet, la sèrie està basada en el llibre d'un metge que es diu 12 pacients, vida i mort a l'Hospital Vilardell, perquè a l'Hospital New Amsterdam, com es diu a la sèrie, està justament inspirat en aquesta novel·la, sí, i en l'Hospital Bellevue de Nova York, que és el primer hospital públic d'Estats Units. Llavors, aquí el que hi ha és justament aquesta defensa de la sanitat pública. És una sèrie que posa sobre la taula molts casos reals. No és un House, ni és una Anatomia de Grey,
no,
és una
no,
altra cosa.
No.
Realment és molt happy end, però sí, en èpoques com aquestes, jo l'he vista sencera.
Fan disfrutar.
I és d'aquelles que dius, mira, hi ha moments hasta que té de gust plorar.
No, de... no m'ho crec que passi, però que bé.
Però que bonic, exacte. I per tant, jo la recomano, no és una sèrie extraordinària, però és una sèrie carregada de bones intencions.
És optimista.
Que ho necessitem tots una mica.
Bueno,
i a més...
Bueno, que estem a la cama,
Sí, però ho necessitem. I a més toca molts temes. Toca des de l'homosexualitat, canvis de sexe, la psiquiatria infantil, bueno, la igualtat de races a l'hora de treballar, és a dir, la no discriminació per raó ni de sexe ni de raça.
Bueno, en cada cas que es troben,
sí,
apareix un trasfons sociològic.
Exacte.
Que també es tracta d'alguna
manera. Que es tracta, exacte. Per tant, el metge és una mica això, happy flower, que tot ho vol arreglar i tot ho vol fer,
sí,
bé,
sí, sí, sí.
Però està molt bé, està molt bé. De fet, hi ha una curiositat, i és que hi havia un capítol que estava dedicat a una malaltia infecciosa d'alta transmissibilitat i que, com que va aparèixer la Covid, és un capítol que no han emès i que, a més, han dit que ja no l'emetran, justament per no posar càrrega negativa sobre els espectadors. I llegia l'altre dia que fins i tot aquest capítol, que va quedar en un calaix, ja no es podrà ni veure mai més perquè l'han fet servir de retallons per altres capítols. Però bueno, és d'aquelles sèries que et deixen una mica de...
Bueno, et fan plorar estones,
Sí,
pels casos concrets que estàs provant, perquè en un hospital, doncs... Pues...
Però és d'aquelles vegades que acabes de plorar i dius, ai, que bé! En fi, que volíem deixar aquesta última com a...
Ara, la millor, la de terror, que hem dit abans, eh?
Ai, les llagostes, ja l'aniràs a veure tu i no cal que me n'expliquis.
Molt bé, doncs res, amics de Fila Zero, avui ho deixem, però la setmana que ve no ho deixarem, seguirem.
Tornarem?
Sí, ja, però...
Fins a la setmana que ve.
A veure.
Adéu. 17, but he was sweet and it was true.